A la ràdio, com en la gastronomia, cal una única combinació: compromís, respecte i fiabilitat. A Restaurant Mar i Terra, a les Eufavietes, us ofereix aquest podcast de Ràdio Illa.
A l'estiu de 1963 es va plantar una petita llavor a Migjorn, un quiosquet que des de la primavera de 1990, ja convertit en Blue Bar, és la casa d'una família que estima Formentera i un espai emblemàtic on la gent de Formentera hi té dipositada molts bons moments i records preciosos. Enrico, en Gunter, Nakaya i tota la família del Blue Bar desitgen un bon estiu i una bona temporada pels formenterers. Blue Bar, un clàssic de Formentera amb la ràdio pública, amb Ràdio Illa. The way that I believe in us. Yes. Welcome to Radio Illa. Radio Illa. La Formentera. Radio Illa. La Formentera.
Les 10:35, les 17:35 a la remissió i escoltem aquesta cançó sensual, perquè avui tenim aquí amb nosaltres Ana Maria Lozano de Fluir en el Amor, la nostra terapeuta de parella i sexual, i a veure què ens porta avui la Maria. Maria, bon dia, benvinguda.
Bon dia, Jamila, bon dia.
A veure, de què parlem avui, Maria?
Pues mira, avui he portat una pregunta que sembla molt simplona, perquè parla de poliamor, però em sembla que té molts conceptes i moltes coses que ens farà reflexionar a molts dels tipus de relacions.
A veure, quina és la pregunta?
Te la passo, la vols llegir tu? Sí?
Tu mateixa, Maria.
Vinga, va.
Mira, diu, porto amb la meva parella fa 12 anys. Jo pensava que tot anava bé fins ara. El problema és que em demana que obrim la relació i que si no l'obrim es trencarà la nostra relació perquè sóc tancada de ment. Ella diu que vol continuar amb mi, però que hauríem de ser més obertes de ment. Jo crec que no sóc capaç de tenir una relació poliamorosa, no me'n va el rotllo, he d'anar a teràpia per obrir la ment? Aquesta és la pregunta. Jo vull, però la situació em supera, fins i tot em sento culpable i em fa pena que es trenqui per culpa meva, mare meva.
Què et sembla? Què et sembla? Com ho veus, Jamila?
Doncs ho veig una mica red flag, Maria?
Sí? Per què?
Home, no sé, jo la veritat que penso que si la teva parella, no, t'exigeix obrir la relació, que és una mica canviar les condicions del contracte inicial, no?
M'encanta, vas superbé.
Vaig bé, o què? Sí. I si no et deixa, no sé, em sona una mica a...
amenaça.
He d'imposar jo el meu criteri, no?
Si no em dones el que jo vull, te deixo, no?
Exacte, és una mica lleig,
sí,
això.
Sí. És superinteressant. Mira, per aconsellar aquesta parella, clar, no sabem molt aquesta història. Sempre és molt difícil donar consell quan no tens a la parella davant i no les coneixes, no? Perquè, clar, aquí poden passar moltes coses. Té pinta de crisi, no?
Sí.
Com que tenen una crisi i com l'única opció que tenim és obrir la relació, perquè si no això se'n marxa al carajo, no? I és com que a vegades moltes parelles opten aquesta opció en comptes de mirar quin és el problema que està passant. Però no vol dir que no sigui bo ni dolent obrir o tancar la relació.
Clar.
Però, bueno, com sempre, aprofitarem aquest cas per poder parlar de moltes coses. Llavors, una cosa que és molt interessant és que això és com un conflicte, no? Hi ha dues necessitats diferents, no? Llavors, una cosa és el per què es barallen i l'altra és el com es barallen, no?
Sí.
I això es pot aplicar a la parella, amb els amics, a l'àmbit laboral, no? En plan, són dos conceptes molt diferents. El per què, l'origen del conflicte. Quiero poliamor, no quiero poliamor. Molt fàcil, no? En aquest cas és molt fàcil. Però el tema del com, aquí tenim... És la part que me rechina, no?
Sí.
Que és, una part és de judici, no? Que si no em dones el que jo vull, és per la teva culpa, ets una tancada de ment i es trencarà la relació. Mm. I després fixa't el rol de l'altra persona, que és com molt de submissió, no? De, tinc que canviar perquè sóc molt tancada i per la culpa meva es trencarà la relació. Llavors, on estan les necessitats pròpies de cadascun, no? Llavors és molt...
És molt complicat això, perquè clar, també... tu com a parella intentes o voldries, no, donar-li a l'altra part el que necessita per estar a gust en la relació. Per tant, si et demanen obrir la parella, és normal també plantejar-te, bueno, igual es pot intentar, tot i que de primera, esclar, si no ho has provat, no, jo què sé, m'imagino...
Clar, és tot un món. Ara profunditzarem perquè darrere d'aquí hi ha molta xitxa, molta xitxa. Mira, per ficar un exemple, jo faria com giraria la truita, ¿vale? Ara t'ho imagina't. T'ho imagina't que tu i jo som nòvies, Yamila, nòvies radiofòniques, no? I llavors, en aquest moment, en la que volia el poliamor, pressionava a la que no volia, ¿vale? Llavors, tu ara t'ho imagina't que tu vols proposar-me a mi una relació poliamorosa, però super respectuosa. Escolta, Maria, he pensat que potser ens aniria bé, com te sents en aquesta situació, si t'agradaria, com ho podríem fer, si no, tu res. Saps? Tu digue-m'ho a mi i jo faré, canviaré el rol. Vale?
Ah, d'acord, jo t'ho vaig. Maria, he pensat que en aquest moment de la relació igual podria ser interessant obrir la relació, trobar doncs, altres maneres d'experimentar amb altres persones.
Com pots pensar en això? Trencaràs una relació de 12 anys. Tu, lo que t'has tornat una viciosa. Se t'ha anat la olla, no? T'has fixat com el mateix conflicte pot haver manca de respecte per les dues parts, perquè sempre hi ha dues necessitats. Llavors, el problema mai serà el problema. El problema serà sempre com ho enfrontem. Llavors, aquest exemple que ens serveixi pels conflictes del dia a dia, no? En plan, vale, com estic contribuint a aquest conflicte? M'estic apropant a aquesta persona o m'estic allunyant amb les meves paraules, no? I el tema de guanyar o perdre, no? Perquè en els conflictes sempre ha de perdre o guanyar un, no? Això passa molt, no? El tema de tenir la raó, que tenir la raó trenca moltes, moltes, moltes relacions. I llavors això, el que deien també, no? Que potser podem ser unes persones molt intel·lectuals i molta cultura, però potser a nivell emocional som una mica analfabets moltes vegades.
I sí, i a més jo crec que costa una mica, no, canviar els rols, no? De, bueno, parella això monògama de sempre,
sí,
i de repent que t'estiguin oferint aquesta possibilitat, et pots fer sentir una mica insuficient, no? També.
Clar, perquè poden haver comparacions, perquè també si estàs en un moment de crisi penses, hosti, és que com
és una
no
excusa,
està bé,
és no?
excusa per deixar-me...
Està fent al pont, eh? El
o sigui,
pont.
Però saps què per què passa això, Yamila? Això és superinteressant, perquè moltes vegades hem utilitzat el nom del poliamor, de les relacions obertes, per fer-les a mi gusto. Te fico una mica d'exemples perquè vegis, vinga, vale? Vinga. Te parlaré dels tipus de relació, en plan B, i els tipus de relació en formato chapucilla,
d'acord,
vale?
D'acord.
Que això també existeix.
Molt bé.
Però té a veure molt amb el que tu parles, perquè això ha fet molt de mal,
clar,
no? Llavors, clar, desconfies, dius que me l'estàs liando,
sí,
me quieres
sí,
vender
sí,
la moto,
sí, sí,
no?
Trobes un altre amb el consentiment, no? I després em deixes i et quedes tan tranquil. Jo pensaria això, el primer que pensaria, vaja.
Clar, per exemple, mira, ja tenim l'opció monògama, no? Però, per exemple, tenim parelles que van de solters i dius, hòstia, esto no es muy monógano, mono es, ¿no? La parte pura y la chapucilla, ¿no?
Totalment.
Després tenim l'opció hetero, LGTBI, el viure ser parella però viure separats, una relació oberta, no? Tancada, que només tenim sexe entre nosaltres, o oberta, que podem tenir sexe amb altres relacions, no? I a vegades això pot ser com... Mira, jo conec una parella molt bonica, coneixia una parella que venia a teràpia a millorar com a parella. No estaven malament. I em van dir, Maria, és que ens estem plantejant obrir la relació, però ens fa por que es trenqui i volem que ens acompanyis. I jo, bueno, dic, ens veus preparats per obrir la relació? I, bueno, vaig dir, pues a vosaltres sí. Us veig preparats perquè esteu bé com a parella, a nivell sexual podeu dir alguna cosa i potser us serveix com a excusa, sempre i quan això ho aprofiteu al vostre favor. Llavors, aquella parella, més, no ho diries mai, una parella superconvencional, superbonica. Llavors, van començar a experimentar les relacions obertes i s'explicaven què aprenien de cada cosa, fins que va haver un punt que el que va proposar la relació oberta va dir, Maria, que me dóna ansietat, Maria, que me dóna ansietat, que no puc seguir més, doncs tornem enrere, no passa res, no? I ho van provar. Llavors, això el que dèiem, que una cosa és això i l'altra cosa és que com no m'atreveixo a trencar la relació ni a revisar la meva relació, doncs pues, me lio amb altres per estar allà, i a vegades a Formentera, pel tema de les cases. Com no tinc casa i no vull deixar la parella, la obro i així faig el que em dóna la gana, no?
Clar, clar, no? És una estratègia de supervivència al final, no? Imagino.
Sí, sí, sí. Després el poliamor, no? El poliamor és algo que és molt consensuat, que se parla molt, que es troben acords, és com, tinc molt d'amor que repartir, però ho faig amb cura, amb respecte, amb, no? Amb què necessites, com ho fem, però després hi ha gent que diu, jo soc poliamoroso i me fallo toquisqui, saps el que vull dir? És el mateix.
Però cal tenir com una capacitat bastant gran, no? Que crec que algunes persones, no sé si tothom ho té, aquesta capacitat de separar, no?, el vincle emocional del vincle sexual. No sé si...
Ai, m'encanta el que dius, m'encanta. M'encanta el que dius, perquè, clar, la relació poliamorosa i la relació oberta és diferent.
D'acord.
La relació poliamorosa implica relacions afectives. Tu pots tenir un nòvio i una nòvia, o dos nòvios. Uh-huh. I pot ser que estiguis amb un i no amb un altre. Saps? Jo què sé, com que se sap. A vegades es deien, fa anys, les infidelidades consentides. Uh-huh. No es deien poliamor, però bueno, no és igual, però és que ens fem una idea, no? Llavors, estem d'acord, ho parlem, no? I això. I la relació oberta és només tenir sexe.
D'acord.
I també sembla algo molt nou, però jo conec una parella que té 70 anys i que, imagina't, ja eren superjoves i és una relació també superbonica, i que tenien una norma. Només poden tenir sexe una vegada i no poden repetir per no enganxar-se.
Ah, mira, llavors, per clar, preservar, eh?
Clar, i és una parella que s'estimen moltíssim, però clar, és el que tu deies, no tothom és capaç de fer això, perquè això requereix una consciència, una comunicació, un respecte, fer uns pactes i estimar el meu i a tu i a la nostra relació que tenim, no? Uh-huh. I després també tenim l'opció de la solteria, que pot ser celibato, com la Rosalia, no? Uh-huh. O potser oberta sexual o oberta relacional, i també hi ha un tipus de relació que també és molt interessant, que es diu l'anarquia relacional. Uh-huh. Així com el poliamor dius, mira, tinc molt d'amor per repartir... T'ho faig superresumit, eh? Sí, perquè sí. Si no estaríem quatre dies.
Clar,
eh?
Clar.
Així com la relació de poliamor és jo tinc molt amor per repartir i el reparteixo amb molta consciència, uh-huh, a nivell afectiu i sexual, l'anarquia relacional té a veure amb que jo tinc molt d'amor per repartir, però no només afectiu i sexual. No hi ha jerarquies. Normalment la parella és el primer... La primera és el més important, sí, després la família, després sí, els amics. Aquí no, aquí potser tens un amic o una amiga de fa 20 anys i no és millor que la teva parella de 3 anys. Uh-huh. I pots tenir relacions afectives i sexuals, totes són com conscients, cuidades, però ningú és millor que l'altre. O pots viure amb un i tenir sexe amb un altre, rotllo així. O potser que se faciliqui un amic malalt i el vagis a cuidar com si fos un familiar. Uh-huh. És una mica així. Però bueno, l'ho dit, que per fer aquestes coses, que és està bé totes les opcions, però fem-les bé, ¿vale? Uh-huh. Està bé, no hi ha res millor que una cosa que l'altra, però si ho fem, ho fem bé, perquè si no és una xapuza i al final ens acabem fent mal.
Yeah.
No? I és el que tu dius, de que, i també que també podem tornar enrere, perquè moltes vegades, el que tu deies, de, firma una cosa tancada, no? Uh-huh. Clar, aquesta persona fa 12 anys, què va fer? Van dir, bueno, monogàmia.
Clar.
Van signar un contracte,
sí,
no?
I tant.
Llavors, què passa? Que clar, la que no vol el poliamor se sent desubicada perquè diu, és que, hosti, tu me vas signar un contracte tancat i m'estàs fent, un canviazo,
I
no?
I tant,
amb les condicions.
Bastant, sí, sí.
Clar, llavors se sent una mica malament. Però també és veritat que les relacions mai són estàtiques. Les uh-huh relacions tenen molts processos.
És veritat.
Si et fixes, hi ha moltes crisis de parella i estan estudiades. Per exemple, a la crisi dels 2-3 anys, quan se van a viure junts, quan tenen els primers fills, quan els fills comencen a ser independents, quan els nens se van de casa, quan la gent se jubila, aquí són moments que trenquen moltes relacions. Per què? Perquè som diferents. Sí. Perquè tu imagina't, una mare que acaba de tenir un bebè, està per el bebè, ara no me pides el sexo que me pedies antes, home, és que estic focalitzada, saps?
Clar,
jo què sé,
clar.
No? I és una readaptació. Quan els nens es comencen a fer grans, clar, és una oportunitat perquè els pares puguin tornar a ser els que eren abans, no? Mm. I aquí també hi ha crisis, no? Perquè per una banda hi ha un dol de que els nens ja no em necessites, que faig amb la meva vida, i per l'altra banda és necessito tornar a mi. I llavors això també pot ser un origen de conflicte. Mm-hmm. O també potser quan feia 12 anys jo no volia ser mare i ara se m'ha despertat l'instint i vull ser mare. Llavors, hòstia, què fem? Llavors, aquí hem de parlar sempre sense no el judici, tenint uh-huh en compte... Clar, és un tema educacional, no? Jo uh-huh penso que si ens eduquessin a que les parelles no són estàtiques, que sempre passen per un procés dinàmic, serien més flexibles i cuidarien més les coses. I també una cosa que també passa és que sempre donem per fet que les relacions seran per sempre.
Ja... Bueno, cada vegada igual ho donem menys per fer.
Sí,
no sé.
És veritat. Però hi ha gent que s'apalanca. Quan se casen,
ui,
ja
sí,
està, s'acomoden.
Ui, i això no vull ja entrar aquí en prejudicis de gènere.
Sí,
però...
sí, 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 sí.
A veure, jo com a dona, òbviament, sempre veig l'altra part i la meva igual no la veig, eh? Però els homes s'apalanquen, Maria.
Clar.
Estan còmodes.
Sí. Tot, homes i dones, persones,
sí, perquè efectivament,
parlem de tots els tipus de relacions, sí. LGTBI, heteros, tothom.
Bé, i és veritat que perds una mica l'interès, no?, per fer ja aquests petits detalls.
Ja no t'ho curres.
Ja no t'ho curres tant.
Perquè clar. Ja se va quedar d'aquí per a
ja
sempre.
Ja és mío.
Mm-hmm. Ja està. Si se la lio és que me va aguantar.
Totalment.
Final és com, hòstia, si fóssim conscients de que cada dia ens estem escollint,
ja,
cuidaríem més les coses. I també és com que avui estic aquí perquè t'he escollit. I demà no ho sé, però ja, avui estic aquí, estic fent una lecció. No t'ho dic, però amb
mira,
els meus actes...
Abans apuntaves, no?, aquests moments de canvi.
Sí.
Serien un bon moment per decidir obrir la relació? O igual hauríem d'esperar a no estar passant per una crisi per obrir la relació? No ho sé, com ho veus tu?
M'encanta, molt bona pregunta. M'encanta. El tema està, obrir relacions i coses d'aquestes s'han de fer en moments de tranquil·litat.
Mm.
Quan les coses estan tranquil·les, estan bé, perquè no deixa de ser un altre factor estressant.
Clar.
Llavors, si hi ha la relació tontorolla i fiques un factor estressant més, pues ja se va a pique.
Mm.
Moltes vegades molta gent ho fa això, perquè com te pot trencar la relació, la lia parda, i llavors, ai, mira, s'ha trencat, estic amb una altra, jo què sé,
clar,
no? Però és una bona opció sempre quan sigui conscient, consensuat, que no hi hagi pressió, perquè aquí hi ha una pressió que si no me separo, perdona.
Ja. Totalment, sí. No, i a més que, clar, al final, si tu estàs condicionant la teva relació al fet de tenir una relació oberta, estàs doncs donant per fet una mena de prioritat, no? O sigui, la prioritzes tenir la relació oberta que no està amb aquella persona.
No. En teoria, obrir una relació primer s'hauria de pactar entre els dos, no?
Clar.
Llavors, si una persona té aquesta sensació de, escolta, si tu obres la relació vols dir que jo passaré un segon lloc, no? No, això s'ha de pactar, no? Jo dic que tu i jo serem parella i potser algun dia me vaig al llit com aquesta parella que tenia de 70 anys, no? És una relació molt consolidada, molt amorosa, s'estimen moltíssim i potser se lia amb una persona, i es poden liar els dos, a més, eh?
Clar.
Que és dels dos. Van de viatge, se lia con la azafata, vale, i ja està, i no repeteixen mai més, i després ho poden comentar, expliquen què han après i potser ho comparteixen, no? Però no és que tu passis a un segon plat.
Uh-huh.
Llavors, així no, firmo el contracte. Si hem de canviar, renegociar el contracte, jo he de pactar les meves necessitats i que és per mi és important i sentir-me segura, perquè m'estàs proposant una cosa que crea crisi a la parella, fem-ho bé per estar tots contents i tots sentir-nos escoltats. I també pots no signar, eh? En plan, escolta, mira, és que a mi no me mola. Gràcies per el temps viscut, estem de canvi, tu vols unes coses, jo vull unes altres, ni jo sóc millor que tu, ni tu millor que jo. Ens respectem i cada un a su casa, i gràcies per lo vivido, saps? Però no signar mai bajo pressión.
I es dona la situació, per exemple, de, bé, tu, Maria, em proposes a jo una relació oberta, jo, de moment, no tinc interès, no?, en, doncs, tenir igual relacions amb altres persones...
Sí.
Però veig que tu sí, i com a parella dic, bueno, consenteixo d'alguna forma que obrim la relació, però jo no faig res.
Clar, és superlliure.
Tu, allà tu. Això,
funciona. Clar, el guai d'aquí és que, mira, en l'amor sempre ens han vengut 50.000 models, i aquí el guai és fer el teu propi,
clar,
perquè cada persona és diferent, cada parella és diferent, no? Llavors, el tema de sempre, què necessito jo, què necessites tu, i ho construïm junts, no? El que dèiem, que sempre hi ha autors, normes... Mira, jo una vegada me vaig enfadar amb el Freud. Mira que jo me vaig enfadar amb el Freud.
A veure, tenia les seves coses, eh?
Sí, pues, sí, tenia les seves, però bueno, hi ha coses que tenia bones amb l'inconscient, però jo,
sí,
per exemple, jo amb 19 anys me vaig llegir el llibre i em deia que les persones que tenien orgasmes clitorians externs eren immadures, i jo amb 19 anys pensava, ai, que raro, això no me quadra.
Ai, t'he de fer una pregunta, Maria, sobre
Vinga,
això.
Pregunta.
A veure, sobre els orgasmes.
Sí.
Quants de tipus n'hi ha?
Mira, en teoria... Espera, que mira, acabo d'explicar...
Perdona, però és que és un dubte...
Sí, acabo d'explicar això,
sí,
i ho lligarem amb la teva
Perfecte.
Pregunta. ¿Vale?
Perfecte. Mm-hmm.
Llavors, el tema està en que jo quan vaig escoltar això vaig dir... Jo tenia 19 anys, dic, algú no em quadra, però qui sóc jo per qüestionar el Freud?
Ja.
qui sóc jo? Sóc una nena de 19 anys. I l'any 90, ara te contesto amb això, eh?
Sí, sí.
L'any 1998 van treure l'anatomia del clítoris, que un dia mira, t'enviaré una foto perquè la
molt
pugeu,
bé, vale? Molt bé.
Llavors el clítoris té una part externa i una part interna com dos bracets, no? Llavors la diferència de, no hi ha orgasmes clitorians i orgasmes vaginals, és el mateix, perquè és un òrgan, te portaré una foto. Ai, que pena que no portaré avui el clítoris.
Molt bé, no passa
tinc
res.
Tinc un tamany 3D, eh?
Ah, fantàstic.
I un dia et portaré una vulva. Ja farem un vídeo o alguna cosa.
Molt bé, m'encanta.
Els oients. Pues, què passa? Que, clar, no és un orgasme clitoriano o vagina, està tot connectat.
Clar.
Llavors, clar, molts homes pateixen pel tamany del seu penis, per la penetració, no? Nyaca, 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 no? I al final, no és, si et fixes, el major compra de joguina sexual de la dona és un satisfier, que és clitoria.
Sí, sí.
Llavors, ja, mira, orgasmes, així diuen que està el clitoriano, que pot ser extern, no? per la part vaginal, la part final que és el cèrvix, però jo saps què et dic? Que hi ha molts més orgasmes. No sé, jo t'explico una experiència així, no? A mi m'agrada molt el tantra i una vegada vaig tenir un orgasme de cor. I dic, hòstia, jo en cap llibre he sentit que hi havia un orgasme de cor. Llavors, els orgasmes es creen en el cervell, no en la part del cos. El part del cos s'estimula, però es creen en el cervell. Hi ha gent que té orgasmes, els fetichistes, amb els peus, no? Llavors, obrim la ment i està guai sentir teories, però jo animo a la gent a que sigui crítica, a que creï les seves pròpies estructures, les seves necessitats, que explori coses i que el que ens han dit està molt bé escoltar-lo per aprendre, però que obrim la ment i que aprenem més, perquè si haguéssim cregut al Freud encara estaríem limitats, no? Llavors, obrim la ment, explorem i no ens creiem res, creem la nostra realitat i el que a nosaltres ens va bé sempre, sempre i sempre.
Doncs, Maria Lozano, moltíssimes gràcies per aquesta informació sobre el poliamor, relacions obertes, que de vegades es confonen,
sí.
I sobretot destacar, no?, aquesta importància, sí, de que tot sigui consensuat, en moments de tranquil·litat en la parella, que hi hagi, doncs, no hi hagi jutjaments, no?, que sigui, doncs, una cosa tranquil·la, eh?
I lliure, escoltant les necessitats, que no senti culpa, que ella ni és reprimida ni que es trenca per la seva culpa, potser és una crisi de parella i en comptes de solucionar estan buscant una opció que no és vàlida, jo què sé, que a vegades obrir relacions no salva parelles, o a vegades sí, jo què sé, depèn de cada persona, però que no hi ha res millor que l'altre, sinó que cada persona necessita el que vulgui sempre que sigui respectuós i coherent amb un mateix, que no s'ha de fer res per pressió.
I recordeu que podeu enviar les preguntes anònimes a Ana Maria a través d'un link que us deixarem a l'entrevista, o si no, a través del seu Instagram @fluirenelamor. Maria, moltes gràcies.
Moltes gràcies i envieu-me unes moltes preguntes perquè ja veieu que ens van superbé per parlar de moltes coses. Així que animeu-se i envieu-me moltes que a més són anònimes, només les llegeixo jo, eh? Una abraça a tota i gràcies per tot.